L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 27 de setembre, destacarem... La plataforma en defensa de l'Ebre ratifica la seva denúncia contra el canal Xarxa de Sénia al jutjat número 2 de Tortosa. La sequera redueix a la meitat la producció d'oli al Baix Ebre i al Montsià. Naix a les Terres de l'Ebre una plataforma d'usuaris de la sanitat pública. Els bous de nou al punt de mira arran de l'última corrida a la Monumental. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Representants de la plataforma en defensa de l'Ebre es van personar ahir dilluns al matí davant la titular del jutjat número 2 de Tortosa per tal de ratificar la seva denúncia contra les obres del canal Xarxa de Sénia presentada davant de Seprona de la Guàrdia Civil el mes de març del passat 2010. L'entitat considera que el govern podria haver vulnerat la legislació ambiental en autoritzar la construcció d'una bassa de regulació dins del límit del Parc Natural dels Ports. El portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, explicava que han reafirmat i ampliat els arguments de la denúncia.
Nosaltres el que denunciàvem era una possible vulneració d'alguna normativa en el tema de la construcció de la bassa, i perquè se construïa dins del parc natural, i nosaltres pensàvem que això podria ser objecte d'alguna alegalitat. Però que al mateix temps el que li hem dit és que enteníem de que la bassa en realitat el que configurava era una reserva d'aigua per al trasbassament a València, que nosaltres lliguem el tema de la construcció del canal i de les bases no tant amb una programació de rec sinó amb reserva d'aigua per a poder trasbassar, i hem argumentat dient de que ens semblava que podria quedar qüestionat el nostre argument si hi hagués un pla de regadiu.
La plataforma en defensa de l'Ebre ja es va reunir el passat mes de juliol amb la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona per proporcionar més informació sobre la seva denúncia. El fet que el govern encara no hagi presentat un pla de regadiu per a la infraestructura apuntalaria les tesis de la plataforma, segons Tomàs. Un document que hauria de reflectir les hectàrees de regadiu reals, els conreus, el preu de l'aigua i els agricultors que podrien regar. El fet que l'obra hagi rebut fons europeus podria acabar complicant la situació.
Serveis informatius de Mute.
Catastròfica. Així qualifiquen les cooperatives d'oli del Baix Ebre i Montsià la collita d'enguany. Quan és a punt de començar la recol·lecció de les olives, són ara més que mai visibles els efectes de la sequera als camps de secà, majoritaris a la zona. A la primavera va ploure amb abundància i vam tenir una floració molt bona, però des del maig pràcticament no ha caigut una gota i la situació dels arbres s'agreuja per moments, explicava el diari Josep Estrada, gerent de la cooperativa Sol d'Ebre. A més del fruit, la sequera ha afectat també els arbres i estem que el 30% de la producció de l'any vinent també pugui quedar afectada. A aquesta problemàtica cal afegir una major afectació enguany de la mosca de l'olivera, arran de la reducció del finançament per part de la Generalitat i, per tant, també dels tractaments que s'han pogut realitzar. Així les coses, les cooperatives del Baix Ebre i Montsià es quedaran finalment en una producció de 25 milions de quilos d'olives, la meitat del que preveien al principi de la campanya. El descens de la producció no es traduirà, però, en un augment dels preus, ja que la collita es preveu bona a la resta de l'Estat. Així, els pagesos temen que els preus es puguen situar per sota fins i tot dels costos de producció. El problema és que els preus de l'oli són els dels anys 70, mentre que els costos de producció sí que corresponen al segle XXI, afirmava Damià Rodríguez, de la Unió de Cooperatives Montsià Comón. En aquest context, el sector demana ajut a la societat i a l'administració. Una de les principals reivindicacions se centra en l'acceleració dels nous regadius projectats o en la construcció al territori, com el cas del Xarxa de Sénia, Sénia i l'Aldea Camarles. Per al sector oliverer del sud de les Terres de l'Ebre, el canal Xerta-Sénia pot esdevenir una infraestructura molt útil i es mostren convençuts d'arribar a un acord amb la Generalitat perquè els costos de la inversió que haurà de fer el pagès per utilitzar el rec de suport es puguin reduir en un 80%. El gerent de la cooperativa Sol d'Ebre, Josep Estrada, assegurava que els pagesos acabaran regant amb el Xerta-Sénia.
Tal com s'està negociant en aquest moment, el que nosaltres no intentarem és posar un Xerta Riu Sénia a unes dotacions d'aigües enormes, sinó que d'acord amb el que s'ha fet a altres zones, doncs és un rec de pollo, que ja en tenim prou, i llavors els costos de la inversió pot quedar reduït en un 80%. Llavors se fa un 80-20 o un 70-30, vol dir que els costos que ha d'assumir el productor i llavors te donen temps. A veure, d'entrada, tal com està en aquesta situació, el Xerta Riu Sénia, la primera impressió és que la gent diria, oh, més costos. Però en quan se posa en marxa, i per l'experiència d'altres recs, com ha sigut Freginals i coses d'estes, és que tothom després agafa l'aigua. A veure, nosaltres el que estem reivindicant és el canal d'aquí, no estem reivindicant una possibilitat de l'aigua cap a baix utilitzar el nostre. Això que ho tingui tothom clar, que si alguna vegada passa això i el sector, la societat, està en contra d'aquest, els primers d'anar davant doncs no seran els primers perquè corresponen a una altra representació, però nosaltres estarem allà al costat i lluitant en contra tu. Pensem que és una aigua d'aquí i la necessitem nosaltres.
Davant les reticències de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i Unió de Pagesos respecte que aquest regadiu pugui suposar la porta a un trasbassament a Castelló, els representants de les cooperatives van assegurar que si es donés el cas serien els primers en sortir al carrer i oposar-s'hi. Més d'un centenar de persones s'han adherit ja a la recent constituïda Plataforma per la Salut de les Terres de l'Ebre, una entitat que vol aglutinar aquells usuaris de la sanitat pública que vulguin defensar un sistema proporcional i universal. Tot i que la majoria de persones de la Junta Directiva són professionals sanitaris, la plataforma neix amb una clara vocació de reivindicació social. La plataforma també ha assegurat que convocarà accions reivindicatives i avui dimarts se sumarà a la mobilització convocada per la Junta de Personal de l'Hospital Verge de la Cinta. La Plataforma per la Salut se gestiona de forma assembleària i es presentarà públicament a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa en el marc de l'acte informatiu que ha convocat la Plataforma en Defensa de l'Ebre. El portaveu de la Plataforma, el metge Manuel Chánovas, ha assegurat que demanaran reunions amb el director dels Serveis Territorials de Salut, Albert Gómez, i amb els alcaldes de municipis destacats del territori. El portaveu de la Plataforma per la Salut a les Terres de l'Ebre, Manuel Chánovas, destacava que el que volen preservar és els serveis sanitaris que hi ha al territori.
Nosaltres el que denunciàvem era una possible vulneració d'alguna normativa en el tema de la construcció de la bassa, i perquè se construïa dins del parc natural i nosaltres pensàvem que això podria ser objecte d'un tema, d'alguna alegalitat. Però que al mateix temps el que li hem dit és que enteníem de que la bassa en realitat el que configurava era una reserva d'aigua per al trasbassament a València, que nosaltres lliguem el tema de la, diguem, el tema de la construcció del canal i de les bases no tant amb una programació de rec, sinó amb reserva d'aigua per a poder trasbassar. I hem argumentat dient de que ens semblava de que seria que podria quedar qüestionat el nostre argument si hi hagués un pla de regadiu.
La Plataforma per la Salut de les Terres de l'Ebre difondrà les seves accions a través d'un butlletí informatiu i de les xarxes socials. Ja estan presents al Facebook i en breu estrenaran un blog.
Serveis informatius de Mute.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa-te'n a unimcasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes... Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Llocura i Associats.
Serveis informatius de Mute.
Després de l'última corrida, celebrada diumenge a la Monumental de Barcelona, tant les entitats animalistes com els protaurins han tornat a posar els bous de les Terres de l'Ebre en el seu punt de mira, abans que el gener es faci efectiva la prohibició dels toros a Catalunya. Des de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, es recorda que els bous són una tradició diferent a la dels toros, que, a més, està regulada per llei pel Parlament de Catalunya. Les entitats protectores dels animals ja han anunciat que després de la prohibició dels toros, el pròxim objectiu són els bous de les Terres de l'Ebre. De moment, han preparat una bateria de denúncies amb els bous embolats i capllaçats com a objectiu. Per la seva banda, el sector protaurins a la resta de l'Estat posen de relleu la contradicció que, al seu parer, s'està donant a Catalunya amb la prohibició dels toros i el blindatge dels correbous per part del Parlament. Des de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, el seu president, Miquel Ferrer, denunciava la improcedència d'aquest debat, ja que els bous són una realitat i una tradició molt diferent a la dels toros. Ara fa prop d'un any que el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de regulació de les festes tradicionals amb bous, on s'estableix tot un seguit de mesures per garantir la seguretat de les persones i els bous durant els espectacles i s'apunten tota una sèrie d'infraccions i sancions econòmiques per qui no compleixi la norma, que van des dels 50 euros fins als 150.000 euros en casos molt greus. Aquest mes d'octubre ha d'estar enllestit el reglament que desplega la llei. Segons s'apunta des de la Generalitat, aquest reglament establirà mesures estrictes per garantir el bon funcionament i la seguretat en les diferents modalitats de bous que es duen a terme al territori. Per la seva banda, l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines ha convocat l'Assemblea General per al 23 d'octubre. La majoria d'activitat taurina a les Terres de l'Ebre ja s'ha acabat, amb la final també de l'estiu i el gruix de les festes majors. Ara queden només algunes cites com ara Sant Martí a Xerta o Sant Lluc a Ulldecona, si finalment la Generalitat autoritza aquest municipi a recuperar les dates de celebració d'actes taurins en motiu del seu patró. I continuem a Amposta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa del ple de l'Ajuntament d'ahir. En la sessió celebrada ahir es va aprovar per unanimitat una declaració institucional en què es manifesta el rebuig amb el trasbassament de 90 hectòmetres cúbics d'aigua del riu Ebre que es reclama des de la província de Castelló. Manel Ramon.
Doncs efectivament, la declaració afirma que el riu Ebre no té sobrants d'aigua i que en cas de dèficit d'aigua al Llevant, aquest s'haurà de resoldre per altres vies. Tots els grups polítics van votar a favor de la declaració que va estar signada pels quatre portaveus dels grups municipals Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes i Plataforma per Catalunya. També es va aprovar per unanimitat una altra declaració de rebuig als actes violents ocorreguts recentment a la ciutat d'Amposta i on s'expressava el condol del ple cap a les famílies de les víctimes i es recordava que eren fets puntuals. Escoltem a l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, parlant d'aquestes dues declaracions.
Bé, en primer lloc, jo penso que ens hem de felicitar per aquestes dues declaracions institucionals que han comptat amb el suport de tots els grups presents al consistori. Per una banda, jo penso que el posicionament és inequívoc en el que fa referència a la demanda d'aigua de la Diputació de Castelló. Per tant, manifestem aquí públicament que el consistori, que l'Ajuntament d'Amposta està totalment en contra d'aquesta substitut d'aigua i, per tant, que vagi això jo com un avís a navegants de quin serà el posicionament de l'Ajuntament d'Amposta en un tema tan i tan delicat i tan sensible com és el tema dels trasbassaments. En quant a l'altre acord institucional, feia referència lamentablement a aquells fets que s'han produït darrere de la nostra ciutat i remarcar per una banda que eren fets puntuals en la que si traiem això volem posar de manifest, remarcar que Amposta és una societat que és integradora, que hi ha una cohesió social que afortunadament mai hem tingut fets d'aquest calibre i per tant era refusar, demostrar el nostre rebuig davant d'aquests fets.
Altres punts de rellevància que va tractar el ple del mes de setembre va estar la modificació del règim de dedicació d'exercici del càrrec d'alcalde. Amb aquesta aprovació, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, deixarà de cobrar el seu sou de dedicació de l'Ajuntament i passarà a règim d'assistències després d'haver estat nomenat president del Consorci Hospitalari de Catalunya. Tot i això, l'alcalde va afirmar que la seva principal responsabilitat continuarà sent la d'alcalde, a qui dedicarà tot el seu esforç. També es va aprovar amb l'abstenció dels grups dels socialistes, Plataforma de Catalunya i el vot a favor d'Esquerra, unir-se a l'Associació de Municipis per a la Independència. Recordar també que durant el ple van passar a aprovació diferents mocions, entre elles una sobre l'Escola Catalana de l'INEF i la seva instal·lació a Amposta, presentada per Esquerra Republicana i que fou aprovada per unanimitat. L'alcalde d'Amposta va recordar que la instal·lació de l'INEF a Amposta és un tema innegociable i irrenunciable i que l'Ajuntament serà beligerant en aquesta qüestió. També es van presentar altres mocions, entre elles una que demanava que es creés una comissió que vetlli pels mitjans de comunicació locals i també una altra que demanava la utilització de la sala de premsa de l'Ajuntament d'Amposta. Totes dues foren rebutjades per l'equip de govern.
Serveis informatius de Mute.
Des de la Cala Ràdio, avui Francesc Callau ens informa de que Josep Tomàs Margalef en rep la medalla de la pesca catalana. El conseller Josep Maria Pelegrí va entregar la distinció al secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar en el transcurs de la 24a nit de la pesca catalana. Francesc Callau.
Josep Tomàs Margalef i Benaiges, secretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, va rebre el passat dia 24 de setembre amb motiu de la nit de la pesca catalana el reconeixement per la seva trajectòria professional en el sector pesquer. Margalef va rebre la medalla de la pesca de mans del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí. L'acte, que va tenir lloc a Cambrils, va comptar també amb la presència de la directora general de pesca, Mercè Sant Martí, així com d'altres personalitats del món de la pesca, representants de les confraries de pescadors catalanes i pescadors de tots els ports pesquers. Durant l'acte es van lliurar els guardons anuals que el govern va aprovar el passat 6 de setembre. Els guardons de la pesca catalana són el reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i amb la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer. La medalla de la pesca catalana distingeix les persones que contribueixen amb el seu esforç i la seva dedicació a la millora del sector pesquer. Josep Tomàs Margalef ha explicat que es pren la distinció com un premi col·lectiu al sector pesquer de la Cala.
Sobretot mai he pensat que aquesta medalla sigui per un treball personal que he fet. És a dir, jo no he pintat cap quadre ni he escrit cap llibre. Jo he treballat colze a colze, com he pogut, he posat el meu treball al servici d'una institució a la qual m'ha pagat per a fer això, ho he fet a gust, evidentment, i sobretot he tingut una gran sort, repeteixo, que he tingut cabildos, presidents i membres del ple de la Junta General, que sempre m'han apoyat, també en aquells moments que ho he passat molt malament, per circumstàncies que ara no venen al cas, i que sempre he trobat amb aquests equips la fortalesa i la mà estesa forta per tirar endavant plegats pel bé de la cofradia de la Cala. Això és el que jo he sentit i sento de veritat.
A més de Josep Tomàs Margalef, també van rebre la medalla Maria Rosa Costa i Costa de Cambrils, Jordi Joan Sancho i Fibla de les Cases d'Alcanar, Severino Guallà i La Torre, Maria Dolors Oms i Bassols de Blanes i Antoni Albiol i Cibera de la Barceloneta. En el transcurs de la nit també es van lliurar les plaques de la pesca catalana que distingeixen a persones jurídiques, públiques o privades que destaquen per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya i que foren a parar a mans de Miquel i Javier Fortuny i Foix de Cambrils, la Cooperativa Agrícola i la Caixa Agrària de Cambrils, el Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala i l'Institut d'Educació Secundària als Alfacs de Sant Carles de la Ràpita.
I continuem a Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que Deltebre serà l'escenari de l'espectacle de passarel·la Fusió Nupcial. Lluïsa?
Un any més, Fusió Nupcial apareix al territori. En aquest cas, l'escenari escollit per a la tercera edició és del Tebre. Cada convocatòria mostra propostes innovadores del món de la perruqueria, l'estilisme, la moda, l'escenografia i també l'art floral. Sota el títol comú de Fusió Nupcial trobem un conjunt de propostes que s'inspiren en les cerimònies matrimonials i, a més, com a nota exclusiva, enguany hi ha la presentació oficial a Espanya de la col·lecció de vestits de núvia de l'UNESCO. Sobre la tercera edició de Fusió Nupcial en parla el director de l'esdeveniment i responsable de l'apartat d'art floral, Francesc Porres.
És un espectacle passarel·la, on intentem interactuar amb diferents arts. En aquest cas seria l'art de l'estilisme, l'art de la perruqueria, de l'art floral, escenografia, l'art de la interpretació i, si més no, també interactuem en tot el que seria la posada en escena. Que vinguin amb ganes, que vinguin amb la ment superoberta, que veuran un espectacle, m'atrevixo a dir, molt poc peculiar, molt poc corrent a les nostres Terres de l'Ebre. És una cosa que no hem vist mai. I aquest any, per primera vegada, Fusió Nupcial agafa un gran nivell, una gran envergadura. I penso que tota la persona que realment agradi, que sigui un amant dels temes que toquem, no es pot perdre aquest espectacle, perquè realment serà digne de veure. Els animo a tothom, estan tothom invitats, i la nostra alegria de poder recibir conjuntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre, pues ho farem de la millor forma possible.
Recordeu, Fusió Nupcial 3 aquest dissabte 1 d'octubre a partir de les 10 de la nit al Centre Cívic de Deltebre.
Serveis informatius de Mute.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa-te'n a unimcasa.cat o al 900 420 420, amb la garantia d'Unim.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens porta una notícia d'educació. La llar d'infants Xerinola, la més barata de la comarca. Tot i l'increment d'un 5% de les quotes i la matrícula, segueix sent, en diferència, la més barata del territori, tot i ser una de les millors equipades. Francesc?
L'inici del curs a la llar d'infants Xerinola ha suposat d'entrada un increment del 5% en les quotes i en la matriculació dels nens i nenes, un fet que s'enmarca en tots els serveis que ofereix el centre, el qual es troba entre els més ben dotats a nivell d'infraestructura, equipaments i serveis de la província de Tarragona. Partint de la base que és un servei bàsic per al municipi, es tracta d'un servei deficitari. És per aquest motiu, i donada la delicada situació econòmica a nivell general i la necessitat d'equilibrar els recursos municipals, que aquest any s'han posat en marxa una sèrie de mesures que permetran oferir el servei amb les mateixes prestacions que fins ara, però amb una reducció considerable del cost del mateix. Algunes de les mesures que s'han dut a terme són una combinació d'incrementar les tarifes un 5% i ajustar el personal a les necessitats que requereixi el número d'alumnes segons estableix la llei. Aquestes mesures pretenen absorbir al màxim possible el dèficit actual, que va pujar durant l'exercici 2010 a uns 121.000 euros. Així, en la comparativa de taxes de les llars d'infants de la comarca, la llar d'infants Xerinola, amb un preu a la jornada sencera per mes de quota de 103 euros, se pot comparar amb la llar d'infants Els Pollets de l'Ampolla, on es paga 130 euros, a la Cadernera del Perelló, que es paguen entre 125 i 145 euros, a Bressol del Delta de l'Aldea, 124 euros, a l'Espurna de Jesús, 135 euros, a la Sagrada Família de Tortosa, d'entre 150 i 253, i a la Creu Roja de Tortosa, d'entre 127 euros aproximadament. Pel que fa a l'ajust de personal, aquest no incrementarà les ràtios ni el nombre màxim d'alumnes per educadora que marca la llei i permetrà que es continuï dotant un servei de qualitat. Escoltem la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Carme Martí.
Hem de dir que estem en un moment que hi han d'haver-hi ajustos. Hi han d'haver-hi ajustos perquè el moment és delicat a tot el món, i nosaltres hem pensat que un servei bàsic pel municipi com aquest, perquè hi ha altres que no són bàsics, però aquest ho és, i nosaltres ho reconeixem, que els ajustos tenien que ser els mínims. Nosaltres ha hagut una remodelació de personal, seguint sempre els criteris per conservar la qualitat de l'ensenyament d'aquests infants i seguint les ràtios que ens demana el Departament d'Educació i els complim amb escreix. O sigui que jo des d'aquí només trencar una llança per el que estan fent les educadores a la llar d'infants. Tenim menys crios dels que teníem fins ara, per això també ens hem vist obligats a reduir una miqueta el personal i pujar al mínim un 5%. O sigui que crec que la gent del poble i els pares poden estar tranquils que la llar d'infants continuarà donant el millor servei de la millor manera possible.
Així, a hores d'ara, la plantilla de la llar d'infants ascendeix a 16 persones, una auxiliar educadora, 12 educadores infantils i 3 mestres d'educació infantil. Un dels motius que ha influït a l'hora de reajustar el nombre d'educadores ha estat la reducció d'alumnes matriculats aquest curs respecte a d'altres anys anteriors.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Des de la Plana Ràdio, avui ens han lligat dues informacions ubicades a llocs diferents perquè tenen el nexe comú de parlar d'esports singulars com és el Ball de Saló i les caminades populars. Josep Roig ens parla d'una banda dels joves Geni Ruiz i Ariadna Gómez que es van proclamar campions de Catalunya en balls llatins el passat cap de setmana i d'altra de la celebració el propi diumenge de la Festa del Tossal del Rei amb una caminada des del Pantà d'Ullacona fins al cim més alt del Montsià, on hi conflueixen les tres comunitats que antigament constituïen la Corona d'Aragó. Josep Roig.
Doncs avui anem a parlar de Ball de Saló, aquesta modalitat esportiva que també té una important trajectòria al nostre territori. De fet, el passat cap de setmana, 24 i 25 de setembre, celebrava al pavelló Josep Llavina i Esteve de Santa Maria de Palautordera el 7è Campionat de Catalunya de Balls de Saló i competicions associades en les que hi participava també l'Escola de Ball Quick Dance de Santa Bàrbara i Amposta, per presentar també les seues parelles al campionat, refermant-se un altre cop com una de les millors escoles de Ball de Saló de Catalunya i d'Espanya, pel bons resultats de les seves parelles juvenils Juniors i Juniors 2. De fet, la parella formada pels joves Geni Ruiz i Ariadna Gómez es van proclamar campions de Catalunya llatins en la categoria de juvenils, quedant també subcampions en la modalitat de balls estàndard. El jove esportista planer deia a la nostra emissora que aconseguir pujar al pòdium no havia estat fàcil, ja que la competició enguany va ser de molt més nivell que l'any passat. Escoltem, Genís.
Pues la veritat que no. Estava més difícil la cosa. I perquè sí. De l'any passat a enguany, les parelles han millorat un munt.
De la mateixa escola i en la categoria Juniors 1, la parella formada per Roger Franquet i Mariona Ferrer van quedar tercers de Catalunya amb les modalitats d'estàndards i llatins, i Maria Arassa i Genís Betrián, semifinalistes en els balls llatins i estàndards. Finalment, en la categoria de Juniors 2, els esportistes Agustí Ferrer i Alba de Miguel, en la modalitat de balls llatins, van quedar quarts i cinquers en estàndards. I del Ball de Saló, i amb el permís de la nostra audiència, anem a parlar també avui, si ens ho permeten, d'un altre esport, possiblement no tan majoritari com altres, però sí també força popular i singular. Em refereixo a l'excursionisme. I és que aquest diumenge celebra la Festa del Tossal del Rei, una bona ocasió per a aquelles persones que vulguin sortir a gaudir de la natura i fer una interessant caminada. Un any més, els ajuntaments de la Sénia, Vall de Roures, la Pobla de Benifassà i la Mancomunitat de la Taula del Sénia tornen a organitzar la Festa del Tossal del Rei. Serà aquest diumenge 2 d'octubre. I enguany, a més de les sortides des de la Sénia i Fredes, també se sortiran aquelles persones que ho vulguin amb bicicleta. Hi haurà una sortida cicloturista a les 9 del matí des de la gasolinera de Vall de Roures. Aquests dies són els últims dies per comprar els tíquets necessaris per a dinar, que val 10 euros, i s'han de comprar els ajuntaments de la Sénia, la Pobla de Benifassà i Vall de Roures. La festa consisteix bàsicament en una caminata, enguany també amb bicicleta si se surt des de Vall de Roures, que arrencarà des del Pantà d'Ullacona per pujar per l'antic camí de Fredes i des d'allí fins al Tossal, uns 20 quilòmetres a peu, per acabar amb un dinar de germanor i altres activitats lúdiques. El Tossal del Rei, popularment el Tossal dels Tres Reis, és una muntanya de 1.350 metres d'altitud, de fet és el punt més alt del Montsià, i punt de confluència de Catalunya, País Valencià i l'Aragó. Deu el seu nom i simbolisme per ser el punt on conflueixen les tres comunitats que antigament constituïen la Corona d'Aragó, és a dir, Aragó pel nord, Catalunya per l'est i la Comunitat Valenciana pel sud.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui dimarts. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.